205-0960.
A Ràdio Estel parlem d'educació, família i parella a Paraules d'Amor, un programa d'orientació familiar dirigit per l'associació FERT, on hi trobareu opinions, consells i entrevistes amb els professionals de l'educació. Cada dimarts a les 8 del vespre, Paraules d'Amor, a Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
3 minuts i seran 8:15. Salutacions. Repassem l'actualitat, algunes notícies més importants de l'actualitat, algunes d'aquestes notícies més importants de l'actualitat d'aquest dia. La portaveu del govern català, Neus Munté, ha reiterat avui, després de la reunió del Consell Executiu, la defensa del projecte de pressupostos i la mà estesa per millorar-los un cop s'hagi superat el tràmit del debat, i confirma que l'executiu de Carles Puigdemont queda a l'espera del que decideixi avui la CUP en el Consell Polític sobre aquest tema. Els cupaires decidiran previsiblement aquest vespre o aquesta nit si mantenen l'esmena a la totalitat que tenen presentada, per tant, el retorn, la petició de retorn del projecte al govern, o bé si retiren aquesta presentació de l'esmena a la totalitat, amb la qual cosa el govern superaria el primer tràmit parlamentari i podria seguir-se amb el debat a la Cambra Catalana sobre el projecte de comptes per aquest any 2016. Canviem de tema. Hillary Clinton ja és la virtual candidata del Partit Demòcrata a la presidència dels Estats Units per a les properes eleccions que es faran el 8 de novembre. S'enfrontarà previsiblement amb el republicà Donald Trump. Clinton sembla que ja reuneix prou suport per ser nomenada candidata, segons mitjans nord-americans que compten els superdelegats que hauran de decidir a la Convenció Demòcrata. Segons l'agència de notícies Associated Press, que va situar Donald Trump com a presumpte nominat republicà fa 10 dies, l'exsecretari d'Estat ja suma els 2.383 delegats demòcrates necessaris, a l'espera també del que passi avui en l'última sèrie de primàries en diversos estats nord-americans. Diversos ferits, també notícia d'avui, en un atemptat amb bomba al pas d'un autobús de policies a la ciutat d'Istanbul. Inicialment es dona la xifra d'11 morts com a mínim i 36 ferits. L'atemptat s'ha produït poc abans de 8:45 del matí, quan el vehicle circulava a prop d'una parada d'autobús al barri de Vesnesiler, a prop de la universitat i de llocs turístics a la part europea d'aquesta ciutat turca. I el Tribunal Constitucional podria concedir l'empara al PP, Ciutadans i PSC per la declaració independentista aprovada pel Parlament de Catalunya precisament el 9 de novembre passat. El ple del Constitucional, aprovat per unanimitat, estima parcialment els recursos presentats per aquestes tres formacions, PP, Ciutadans i PSC. Amb aquests arguments, el Constitucional evitaria entrar més al fons de la qüestió. Precisament sobre aquest fons, cal recordar que la declaració del 9-N ja havia estat anul·lada per l'alt tribunal el desembre passat. En el ple d'avui, el Tribunal Constitucional també té previst abordar el recurs contra la llei de mesures fiscals, que inclou la previsió de posar en marxa les estructures d'Estat. I per tancar aquest informatiu, us expliquem que el jutge del 9-N demana excedència i assumeix el cas un magistrat considerat conservador. És el que hem sabut avui a partir dels moviments judicials que s'han produït en les últimes hores. Són 8:15. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de so i de la Blanca Aranyó a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Han passat ja més de 40 anys. Potser molts de vosaltres recordeu l'abandonament del territori del Sàhara per part d'Espanya i després la Marxa Verda. Ha mort, ara fa pocs dies, el líder històric del Front Polisario i president durant 4 dècades de la República Àrab Sahrawi Democràtica, Mohamed Abdulaziz. Això obre una nova etapa que hauria de ser aprofitada per trobar una solució satisfactòria, encara no assolida, principalment pels sahrawis, que han estat i segueixen sent víctimes dins d'una situació difícilment sostenible, però també per a l'obertura de fronteres, per exemple, entre Algèria i el Marroc, els dos grans països de la zona que viuen d'esquena des de l'inici d'aquell conflicte. Pel que fa a la política exterior espanyola, el conflicte del Sàhara havia estat sempre una línia de continuïtat, la petició i el suport actiu a la celebració d'un referèndum d'autodeterminació per al territori. El que passa és que aquest mandat de l'ONU no s'està defensant, ho hem de dir així, amb prou força a nivell internacional. Ens preguntem, en l'anàlisi d'avui, què passa amb el Sàhara. Tots coneixem que hi ha camps de refugiats i que sovint venen a Catalunya i al conjunt de l'estat espanyol nens i nenes o famílies procedents d'aquest territori i que viuen en situacions molt complicades. El Sàhara té dret a l'autodeterminació perquè ho ha establert així l'ONU. El Marroc té ocupat aquest país, s'ha de dir així. Les raons d'uns i altres per celebrar o no celebrar de moment aquest referèndum les analitzarem juntament amb el que més interessa, el problema i el futur de les persones que viuen al Sàhara. I ens acompanyen per analitzar aquesta actualitat avui Núria Salamé, que és presidenta de la Federació d'Associacions d'Amics del Sàhara. Senyora Núria Salamé, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda.
Com està?
Bé, bé, bé. I moltes gràcies per pensar en el tema del Sàhara. Nosaltres parlem del conflicte del Sàhara.
Tot i que no és una guerra convencional d'armes, però sí que és un conflicte.
Sí, és el conflicte oblidat.
Conflicte
per
tant, oblidat,
us agraïm molt que hi dediqueu una estona.
I pensem. Ja se sap que en el món dels mitjans de comunicació no podem pensar en tot alhora, però donem prioritat a allò que afecta les persones, sens dubte. I saludem també Mohamed Said, que és de l'Associació d'Amics del Poble Palestí, Palestí, resident a Catalunya. Senyor Said, bona tarda, benvingut.
Hola, muy buenas tardes.
Vostè no és del Sàhara, però sí que segur que coneix el problema, també.
Sí, yo tengo bastante conocimiento de la situación.
Quina és la situació ara? Si vol començar, per exemple, la senyora Salamé.
Bé, la situació després de la mort del president, una mica confusa, en el sentit de que les notícies que ens arriben doncs, estan pendents d'unes eleccions i de trobar doncs, la persona que lideri aquest procés, no? Però també és cert que hi ha una pressió molt forta per part dels joves. Nosaltres ho entenem molt bé. Són dues situacions diferents. Per un cantó hi ha 40 anys d'exili i per l'altre cantó hi ha 40 anys d'ocupació. I la situació d'uns saharauis i dels altres no és exactament igual. En els camps de refugiats, d'aquests 40 anys, 20 anys, teníem feina. Majoritàriament, qui va fer l'èxode, bombardejats amb Nepal, i com eren dones, criatures i gent gran, desert endins. Per tant, necessitaven reconstruir-se, organitzar-se, i això va donar feina, perquè no és aquest desert idíl·lic que ens expliquen, és un desert que no creix ni una herba. Per tant, es van haver d'organitzar i això era feina. Feina per formar gent, que pogués assumir l'educació dels nens, feina per intentar resoldre els temes sanitaris, feina per distribuir-se per diferents llocs on podien haver pous d'aigua. Tot això és feina. Però després d'aquests 20 anys, què? Estan 40 anys dependent de l'ajut internacional com a refugiats. Per tant, és normal que els joves diguin ja en tenim prou. I en l'altre cantó, que val a dir, soc de les persones que vaig poder entrar en una comissió del Parlament de Catalunya, quan no deixen entrar ni periodistes, ni observadors, ni advocats defensors o observadors internacionals, doncs, mira, no sabem com, però vam poder entrar, i és una presó a l'aire lliure. Tenim imatges de fa 3 dies, no estic parlant de 40 anys. Sobretot, saben que la dona és molt respectada, doncs ara les imatges són arrossegar les dones pel carrer, estirades per la melfa, els joves, les noies, les filles agafades, els nois rebotats a les parets, perquè volien trobar-se per fer una oració i despedir el president. Per això. Ningú pot mostrar cap imatge d'un saharaui agredint amb, no sé, amb escopeta, amb... jo no diré que no tinguin alguna pedra, és l'únic que poden fer, segurament que sí, eh? Però és que si no fos perquè és trist, fa riure que la policia, a cops de pedra i patades, rebenta les portes de les cases dels saharauis, no?
Tot això està controlat pel Marroc, aquesta pressió.
Sí,
el
sí.
Règim del Marroc, sí. El sistema
el Marroc polític. I els... Hi ha els marrocs, el poble marroquí i els ocupants que han anat passant, els colons.
Colons marroquins, que com que el consideren territori seu...
Exacte, i en 3 mesos hi han 3 morts d'adolescents i una nena que va trepitjar una mina i també va volar.
Tot això recent.
Sí, 2 o 3 mesos, no fa més.
Per tant, la població, segons les dades que tenim de fa pocs anys, de poc més de 500.000 d'habitants al Sàhara, pot ser que hagi augmentat amb aquests colons, si la cosa va endavant. Bé, ara comentarem més aspectes, però ens ha explicat Núria Salamé, presidenta de la Federació d'Associacions Amics del Sàhara, una mica la situació de les persones, dels ciutadans sahrauis. I ara entrarem en algunes qüestions que jo crec que poden ser importants i il·luminadores per a nosaltres i per als oients, com són, doncs, els orígens polítics del Sàhara com a poble i per què es va acceptar aquesta situació, encara que fos teòricament transitòria, però ja fa 40 anys que dura. Senyor Mohamed Said, sobre la situació del poble saharaui, el que vostè coneix, o si vol entrar ja en qüestions polítiques, endavant, eh?
Jo, en qüestions
internes,
señora ha hablado, ha explicado, yo me encantaría siempre entrar en cuestiones políticas, porque el primero, yo creo que ya es el momento de que los dos gobiernos marroquíes y argelinos se sientan a hablar. Porque si se sientan a hablar, yo creo que el problema se puede terminar lo antes
posible. Si cumplía el mandat de l'ONU de fer un referèndum, depèn de Marroc i Algèria...
Depende de Marruecos de Argelia. Yo, bajo mi punto de vista personal, yo creo que los dos gobiernos se sientan a hablar... pueden solucionar el problema saharaui en pocos tiempos. Hay una cosa muy importante. Los países árabes, siempre cuando hemos tenido unos conflictos internos, la mejor manera era solucionarlo por los mismos gobiernos árabes bajo del marco de la Liga Árabe. Nos pasó con Irak, hemos visto una invasión total, destruir el país de Irak, mira cómo lo han dejado. Entonces, bajo mi punto de vista, tiene que ser cualquier conflicto dentro del mundo árabe, solucionarlo los países árabes. Porque intervención extranjera siempre empeora, y me remito a lo que ha pasado en Irak y lo que está pasando. Y estos generan un conflicto, no sabemos la solución, dónde va a ir. Yo prefiero... La Liga Árabe pronuncia sobre estos conflictos antes de que viene de fuera, de parte extranjera, entonces no sabemos cómo saldrá el conflicto, eso sí.
Sí, senyora Salamé.
A veure, una mica discrepo, perquè em sobta que no posi en el mig o com a cosa troncal l'estat espanyol. L'estat espanyol manté el Sàhara, el dret internacional manté el Sàhara Occidental com a colònia, pendent de descolonitzar.
Era colònia espanyola fins al novembre de 1900...
No, perdona, ho és. Cada any, Nacions Unides la posa damunt de la taula. I França aixeca el veto, a Espanya ja li va bé i aquí queda la cosa. Dic això perquè... Sí, Marroc i Argèlia poden parlar del que vulguin, però qui té la responsabilitat legal és Espanya. Espanya és l'administradora, encara que ho sigui de facto Marroc, No hi ha cap... des de convencions de l'AIA, dret internacional, Espanya és l'administradora del territori, legalment. Això no ho discuteix ningú. Ningú dona cap resolució de Nacions Unides, dona cap titularitat a Marroc sobre el territori.
Per tant, Espanya tindria la missió de ser una veu forta...
En l'any 91, la lluita armada va començar el 75.
Parlem del Front Polisario.
Sí, sí. No, la invasió de Marroc.
Sí.
I llavors la lluita armada en l'ocupació de Marroc i Front Polisario.
Com a grup de resistència.
Ah, exacte, resistència. En el 75. En el 91, Marroc tinguent tota l'estructura militar i els saharauis només el domini del desert, no es guanyava cap guerra. Llavors, Marroc pacta firmar uns acords de pau per celebrar el referèndum d'autodeterminació en el 91. Estem al 2016 i no ha passat res, i s'han violat els altos foc. Jo, el 27 de febrer, que se celebrava el 40 anys, vaig estar allà, i davant del mur minat a tope, la gendarmeria i els militars marroquins van disparar contra, com es diu, contra pagesos, no, els que porten els...
Vol dir vostè pagesos? Vol dir
no. Els... No em surt la paraula. Els que porten els pastors, els pastors.
Els pastors, ja està. Els que porten els ramats.
Disculpeu, eh?
No, tranquil, tranquil, ja ens hem entès, tranquil·la. Bé, seguim en conversa amb Mohamed Said, de l'Associació d'Amics del Poble Palestí, i Núria Salamé, presidenta de la Federació d'Associacions d'Amics del Sàhara. Si els sembla, podem repassar molt breument el context històric. Fins al 1975, 76 de fet, el Sàhara era una... pertanyia a Espanya, era el Sàhara espanyol.
53 províncies.
La resta del Marroc ja s'havia independitzat en aquell moment, el 75, uns anys abans. També durant alguns anys del franquisme també era Espanya, però després es va independitzar. Quina identitat pròpia a nivell històric té el Sàhara? Per què se sent com un poble, d'alguna manera? Ja que bueno, això ens sona, no? El que
sí,
és
històricament és un poble nòmada, que en cap moment es considera, per estudis internacionals i per resolucions, no s'ha trobat mai cap dependència en Marroc. És un poble nòmada, en aquell baix del desert, que arribava fins a el que és el Sàhara Occidental ocupat que coneixem ara.
Uh-huh. Limitant pel sud amb Mauritània.
Amb Mauritània, uh-huh. I pel nord amb Marroc, i per... Vale, segons com ho mirem, a l'oest, amb Argèlia. No?
I, per cert, ben a prop de les Illes Canàries, entre
sí,
altres llocs.
Sí, tires una pedra i arriba.
Sí, sí. Bé, llavors, aquest poble històricament nòmada, ara no podem entrar, ja no tenim temps d'entrar en totes les consideracions històriques, però sí que podem dir que el que fa el Marroc és annexionar-se'l, diguéssim, per la via dels fets. No?
Això el Marroc pel nord, Mauritània pel sud, però Mauritània de seguida va veure que el joc aquest no li anava bé, va abandonar, ho va cedir al Front Polisario, però Marroc va arribar fins a baix.
Uh-huh. Per tant, Marroc té ocupat
el Sàhara Occidental.
El Sàhara Occidental. Llavors, les Nacions Unides són les que van intervenir de seguida demanant que es fes, com a colònia espanyola que és, un referèndum d'autodeterminació per descolonitzar, que és això, la legislació internacional ho diu molt clarament. De vegades parlem de l'autodeterminació referint-nos a Catalunya, podem discutir, però en aquests casos està molt
està
més clar.
Està legislat, sí, uh-huh. Sí, sí.
Internacionalment. I aquí, doncs...
Aquí s'han fet, jo recordo que fins i tot en el 91 van fer formació a molta gent per baixar com observadors, es va utilitzar el cens que havia deixat l'estat espanyol, llavors bueno, hi va haver tota una espècie d'entrenament per part de Marroc, de gent, doncs, que, de colons que prenguessin el dialecte i tal, però bueno, tot i així el Plan Baker es va plantejar un cens on s'incluïa un número de colons bastant important. Què va passar? Que no s'ho esperava a Marroc, i el Front Polisario va dir endavant, sí. i llavors l'altre va tornar enrere i encara estem aquí.
El pla Baker es refereix al nom d'un antic secretari d'Estat nord-americà, James Baker, a l'època de George Bush pare, l'any 91, a principis dels 90, que va ser l'inspirador també de la primera conferència de pau, per cert, entre Israel i Palestina.
És que Palestina i el Sàhara es poden donar la mà.
Sí, jo sempre digo que lo que pasa en el mundo árabe viene del colonialismo en el 16, en los acuerdos de Sykes-Picot. Han repartido todo el mundo árabe después de la caída del Imperio Otomano de una manera no es justa. Y lo que estamos viviendo es el conflicto después de 100 años ha vuelto otra vez a nacer porque han hecho fronteras no eran ni reales ni normales.
Sí, sí, només cal veure els mapes, no?, amb fronteres de ratlla recta.
Absolutamente. Entonces, yo siempre trabajo para que cualquier conflicto dentro de los países árabes que se soluciona dentro del marco árabe, porque siempre intervención extranjera es complicaciones. Y nosotros, no sé si lo ves, el pueblo palestino estamos trabajando dentro del plan árabe, de la Liga Árabe. ¿Por qué? Porque sabemos que el conflicto con un Estado, ese Estado de Israel, ya sabemos cómo es. El mundo árabe tiene que solucionar el problema, porque uno viene de fuera, al contrario, complica más la situación. Y yo creo que por esto yo siempre planteo el conflicto, el problema del Sahara. Dos gobiernos se tienen en su mano, el gobierno marroquí y el gobierno argelino. Sentarse, yo creo que se puede solucionar el conflicto y sin ninguna complicación con derechos y deberes, obligaciones de los pueblos a poder entenderse.
En aquest cas, com que Espanya ha tingut sobirania, el que diu vostè, senyor Said, podem afegir l'argument de Núria Salamé i afegir-hi l'estat espanyol, que ajudi, com a mínim. Vostè veu viable una solució àrab, encara que intervinguessin més països, a part del Marroc i Algèria?
Àrab?
Sí, una solució àrab, com diu el senyor Mohamed Said.
No ho sé si... Per exemple, el Marroc, el primer que ha fet ara, quan no va deixar actuar en Ban Ki-moon, que va tenir la discrepància aquesta, no va entrar...
Sí, el secretari general de l'ONU.
Exacte. Doncs el primer que va fer va ser anar-se'n a Aràbia Saudita. Jo no sé si és el millor exemple d'ajut per... Per Marroc, no? Per Marroc potser sí, però per lo que és per el conflicte, no. Llavors, sobta que el Marroc... cada vegada que Estats Units mou una mica, doncs ell es mou amb allò que sap doncs, que li pot proporcionar diners, armament, i clar...
Yo creo que yo estoy al tanto de las noticias. Yo creo que hay un acercamiento ahora entre Marruecos y Argelia, bastante acercamientos de diálogo político y yo creo que está interviniendo, yo lo sé que es Arabia Saudí por también intereses estratégicos a nivel del mundo árabe. Me imagino que hay una idea, puede lanzar que la cuestión entre los dos países puede llegar a un acuerdo de solucionar el problema por el bien del pueblo, porque para mí especialmente, porque yo sufro en mi carne las lágrimas de una mujer saharaui, una mujer marroquí, una mujer argelina, una mujer palestina, vale todo lo que hay en el mundo. Y los políticos tienen que entenderse que ver un niño llorando, una mujer llorando, vale todo lo que hay de política, de intereses políticos, estratégicos. Lo que tenemos que los políticos concienciarnos un poco de esto. Y no mirar por interés particular, entrar por el interés de todo el pueblo, para mí, el árabe, desde Marruecos hasta Irak, porque están sufriendo el pueblo todas las consecuencias de un colonialismo que lo estamos pagando, no los líderes, la gente normal.
Quin és el paper d'Algèria, per això, en tota la situació?
És que, no sé, a veure, Algèria en el seu moment va cedir un territori que a mi m'agradaria doncs, que es veiés és un tros de desert completament erosionat, on costa de trobar l'aigua. Això és el que va deixar. Quin interès té Argèlia? Bueno, Marroc i Argèlia sempre han estat enfrontats, no? Argèlia, per solucionar el problema del Sàhara, buscant una solució així, podria ser una sortida a l'Atlàntic, mirat així, no? sigui, una sortida a l'Atlàntic.
Ara estem veient el mapa i, efectivament, és una...
Exacte.
El Tinduf, que arriba pràcticament a la frontera.
Sí, exacte, però el Tinduf és terra erma, vull dir, no hi ha res. Jo recordo nens que venen aquí que quan veuen tants ocells, perquè allà només hi ha les aus carronyeres que es mengen les cabres mortes, és que no hi ha ni ocells. Vull dir, els nens veuen una planta... Ara perquè ha plogut, hi ha hagut unes inundacions, però és que és un desert... No el de les pel·lícules.
I senyora Núria Salamé, el govern del Sàhara Occidental, amb el seu president Abdul Aziz, era reconegut d'alguna manera pel Marroc i Algèria, pel Marroc potser com un, com
no,
un governador autònom?
No,
no, no hi ha cap reconeixement d'autonomia de res.
Marroc, quan parla dels saharauis de la zona ocupada, parla de marroquins.
Sí, sí, lògicament.
I jo recordo perfectament que el Front Polisario tenia detinguts, quan hi havia la guerra, un grup de gent empresonada. Marroc no la reconeixia, perquè considerava que eren gent marroquina que estava allà.
Sí,
i quan parles amb ells, que han tingut discussions, no?, doncs marroquins.
En tot cas, el veia com un president clandestí, diguéssim, com una resistència...
Sí, que els... no, la teoria de Marroc és que tenen segrestats els marroquins. Sí, el discurs que fan a Marroc és que el Front Polisario té segrestat el poble marroquí.
I perquè es pugui fer el reclamat per l'ONU referèndum d'autodeterminació al Sàhara, què ha de passar? Que Marroc l'accepti i el
França,
també, França...
Clar, els que tenen dret a veto en la nació...
Els cinc membres del Consell de Permanents del Consell de Seguretat.
Permanent, per exemple, una altra cosa molt forta és que la MINURSO, que és una força, és un grup que té per missió el referèndum, no? En el Sàhara Occidental és en l'únic lloc on no té per missió la custòdia dels drets humans. Jo recomano que entreu a Equip Media i veureu com s'està tonyinant els joves i la MINURSO està així. I ara veurem què passa, perquè amb el Ban Ki-moon hi ha hagut aquest enfrontament i Marroc va treure la MINURSO del territori, veurem què passa.
El referèndum d'autodeterminació s'hauria de fer pel poble saharaui i en quins termes? Almenys en quins termes el marquen les Nacions Unides, aquest referèndum?
A veure, jo els termes exactes no els sé, però això està legislat.
Sí, sí, sí,
no?
Està
legislat. Hi ha un cens que està aprovat i amb aquest cens s'ha de celebrar el referèndum.
Si volen ser estat independent o acceptarien ser marroquins o espanyols.
Una autonomia o el que vulguin.
En tot cas, espanyols és més difícil perquè la Constitució espanyola ja es va desvincular.
Perdona. La majoria d'ells tenen el passaport, la targeta de la Seguretat Social que es tenia abans, el DNI, la cotització i el llibre de família espanyol, que no van poder, molts han fet aquest recurs a Nacions Unides, perquè quan hi ha un plaç per la teva nacionalitat, però com que estaven uns en guerra i els altres van fugir, no van poder legalitzar aquesta situació.
És que almenys tots els nascuts abans de 1975, que seran molts saharauis, van néixer espanyols.
Clar.
I tenen dret a no perdre la nacionalitat, un tema que també s'ha parlat en altres...
T'ho explico?
Expliqui-ho, si vols, si ens queda poc temps, però endavant.
Marroc va fer una pressió, un lobby al govern marroquí, es reconeixien les nacionalitats i deu fer uns 8 o 9 anys que no se'n reconeixen. Sabeu per què? Perquè ha pressionat el govern del Marroc que si reconeix els papers que porten els saharauis de la RAS, de la República, implícitament està reconeixent la RAS. I aquí ha apretat i, com sempre, Espanya s'ha baixat els pantalonets... I està...
RAS, lògicament, aclarim, és la República Àrab-Saharaui. Ja ho hem entès. Senyor Mohamed Said.
Yo creo que todos los gobiernos españoles que han venido y han ido siempre miran por la estabilidad.
Han defensat el referèndum, però...
En el sur d'Europa, i Europa busca la estabilitat en el sur, perquè Europa no li interessa bajo ningún concepto un conflicto en su parte sur. Y yo creo que esto están jugando el gobierno español. Pero lo que yo siempre digo, internacionalizar un conflicto en el mundo árabe actual es lo peor que hay, porque hemos visto cómo está pasando la situación. Por esto yo insisto y siempre he insistido en muchos debates con mis amigos del Bolisario, y hemos concedido que tenemos que el mundo árabe buscar una, bajo el marco de la Liga Árabe, yo creo que hay una resolución bajo el marco de la Liga Árabe sobre esta situación. No sé cómo va, pero hay un marco
también
sobre esto. Uh-huh. Para que no nos va de la mano otra vez como nos ha ido Irak en esta situación. Porque mira, hemos encontrado, porque había un acuerdo bajo la Liga Árabe sobre la solución de la situación en Irak. Y hemos visto como intervención de Estados Unidos, de Europa, y mira cómo se ha quedado. Entonces, para nosotros no es bueno ni inestabilizar Marruecos, ni inestabilizar Argelia, ni inestabilizar Túnez. Y los europeos están jugando en este papel. Bueno, para no inestabilizar estos países, porque es peligroso para el sur de Europa.
A més, tenim un context ara internacional, això estaran d'acord Mohamed Said, que és palestí, i Núria Salamé, presidenta de les associacions d'Amics del Sàhara a Catalunya, que l'amenaça del terrorisme d'inspiració islamista, Daesh i altres grups, pot intentar, a la seva manera macabra, treure partit d'això.
Sí, però, per exemple, quan el senyor Mohamed Said comenta això, jo li diria que amb 40 anys... la situació de l'islam ni de la immigració no hi era, eh? Uh-huh. I una altra cosa, cada vegada que s'agafa una cèl·lula jihadista, saharauis no n'hi ha, eh? Hi ha marroquins. Uh-huh. Vull dir que també s'ho facin mirar. Uh-huh. L'estratègia del Marroc és molt llesta, eh? Cada vegada que hi ha un moviment, apareixen a la reixa de Ceuta i Melilla, així, d'immigrants.
También en Libia, emigrantes del centro de África, uh-huh, emigrantes sí. Que vienen por la vía
rutas,
de Pakistán, de Afganistán, todo entran porque buscan las vías siempre para entrar y buscan las formas para entrar. Yo esto... Uh-huh. Lo veo, yo prefiero...
Las solucions
árabes. La solución árabe bajo, antes que cualquier solución.
Perdonin, senyors, perquè ens queda molt poc temps, però sí que m'agradaria preguntar-los, i sobretot a la senyora Núria Salamé, què guanyarien els saharauis amb el referèndum i, si fos el cas, amb la independència?
Home,
una estabilitat.
Perdona, és que no hi ha cap conflicte polític que no sigui un conflicte econòmic. Hi ha una riquesa. El Sàhara Occidental, hi ha la mina de fosfats arran de terra. Actualment es parlava que hi va haver aquell famós intent de busca de petroli, que fins i tot Canàries s'hi va oposar. A part dels minerals, hi ha el banc de pesca, que és el més important de l'Atlàntic. Home, els saharauis no tenen feina. Si clar. Dius que ets saharaui, no tens feina.
I si gestionen els saharauis això, sortiran
clar, és
guanyant.
És que, a part, Marroc està incomplint amb la legislació, perquè un país ocupant no pot expoliar la riquesa. I això, la Comunitat Europea ha sancionat ja a Marroc.
Per tant, tenim aquí una situació anòmala, irregular, a nivell internacional, inestable... i no reconeguda, de fet, per la comunitat internacional. Només s'ho autoreconeix el Marroc. Tot això ho diem sempre, evidentment, amb tots els respectes pel poble marroquí
no té cap culpa.
I per la seva gent. I...
No en té cap culpa,
efectivament.
Evidentment.
Senyors, ho hem de deixar, però avui ha estat un plaer parlar amb Núria Salamé, presidenta de la Federació d'Associacions d'Amics del Sàhara, que segur que sota la seva tutela custodia moltes iniciatives solidàries, que sabem que hi ha a Catalunya molts saharauis que venen cada any a l'estiu.
Els nanos.
A través de moltes... Els nanos, exacte, i això a Catalunya podem dir que som un poble ben acollidor dels saharauis i esperem que ho seguim sent. Tant de bo ho hàgim de deixar de ser perquè ja està resolt el conflicte. I gràcies també a Mohamed Said, palestí, que vagi bé.
Muchas gracias.
Al Sàhara i a Palestina. Ja en parlarem de Palestina.
Esperamos que todo salga bien.
Adéu-siau a tots dos. Fins una altra.
Moltes
bon vespre.
Gràcies.
Adéu-siau. Són les 8 ja i ara us deixem amb el